Et 6 i 4 minuts, les notícies tornen a l'informatiu vespre, a les 7.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
La carn d'en Joan Porcel, Bisnaga de Plata, la millor pel·lícula del Festival de Màlaga. El seu protagonista, Lluís Garau, premi a la millor interpretació. Carles Rabassa, premi Sant Jordi de les Lletres Catalanes per la seva novel·la Prometeu, de mil maneres. I per Ramon Cerdà, premi Àngel Guimerà de teatre per l'obra La segona línia. La creació llenca ha viscut un cap de setmana apoteòsic. El talent que es projecta des d'aquesta banda de la Mediterrània s'ha vist reconegut més enllà dels nostres límits geogràfics, si nosaltres ho volen celebrar. Comença la cultura IB3, comença l'Aviador. Benvinguts. I amb un premi també començarem el programa d'avui al Ciutat de Palma, de novel·la del 2024 que ha publicat Angle Editorial. El primer Foren les estrelles és un llibre arriscat, diferent, que desafia les pautes de la narrativa convencional. En parlarem amb el seu autor, en Joan Moragues. Després tocarà felicitar per Ramon Cerdà el premi de les Lletres Catalanes, al qual feien referència. Categoria de teatre, era la primera vegada que es convocava, i el dramaturg mallorquí estrena palmarès en l'obra La segona línia. Acabarem parlant amb el tinent de bala de l'Ajuntament de Palma, Javier Bonet, que ens explicarà quin és el full de ruta per als projectes que donaven contingut a la candidatura per ser capital europea de la cultura 2031, després que el Ministeri, recordem, anunciar divendres passat que Palma queda fora de la cursa. Són les 6 i 6 minuts. Joan Jiménez és avui a la part tècnica.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
Personatges i històries aparentment allunyades en el temps i en els mapes, fils argumentals ficticis, imaginats, històrics també, tot es mescla i tot és travessat per aquest artefacte literari innovador i arriscat. Primer Foren les estrelles va rebre el Premi Ciutat de Palma Llorenç Villalonga l'any passat, 2024. L'Angle Editorial va publicar la novel·la, la primera, d'en Joan Moragues Roca.
It's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance neath the cover of October skies.
La veu, la música de Van Morrison, que acompanya en l'inici d'aquesta entrevista, perquè també transita aquestes pàgines. Graduat en física, màster d'astrofísica i escriptor. I de Muro. Joan Moragues, com estàs?
Molt bé, molt content d'estar aquí.
Sa Moret també marca, no?
També és com una fita, també se fa por ara, el currículum. He escrit un llibre i som de Muro.
I som de Muro. Però bé, no és que sigui difícil ser de Muro, vull dir, està molt bé ser de Muro. És un poble que també m'estima per diferents causes. Premi Sant Jordi per a Carles Rabassa, i en els agraïments va ser, jo crec, que el Parlament més llarg, també rotunda defensa del català, com menys per això, perquè, clar, repassant allò que tu vas fer el 2025, és vera que el premi, o sigui, premia obres, productes, diguem, culturals de l'any anterior, però el reps per Sant Sebastià el 2025, i també fas una defensa del català, de la nostra identitat, també en entrevistes posteriors que te fan, no? Imagino que s'ha d'aprofitar qualsevol ocasió, i més si t'està mirant tanta gent per la televisió com en Carles, el cas d'en Carles, o tu en el Teatre Principal de Palma.
Sí, total, ja l'altre dia que ho va
vaig veure... No me'n recordava que donaven els premis el dia que ho vaig veure. Va ser una mica fortuit i vaig veure una notícia i dic, per tant, encara la rebassa, que jo m'agrada molt, i he llegit poesia seva només, sí, no havia llegit novel·la, sí. I vaig estar molt content de que guanyés. I tot el primer que vaig fer, vaig dir, men que haurà dit, men com haurà, men que l'haurà rebut. Me quedava l'atenció, tenia curiositat. I vaig dir, clar, no ha decebut, no ha decebut. És un tio que té...
Esperàvem això d'en Carles.
Sí, i t'adona. Sí, jo crec que aquests espais s'han d'aprofitar. No és molt comú disposar d'un micro davant i un parell de càmeres i també unes autoritats que estiguin allà davant i que en els que puguis adreçar en certa manera un missatge. I això són espais que s'han d'aprofitar perquè en tenim pots.
Primer foren les estrelles. Per ser curiositat, no se deia així al principi, es deia les estrelles no parlen, no és bé?
És correcte, sí, hi ha hagut un canvi aquí, un canvi motivat principalment de part de l'editorial. Jo era un poc defensor del títol original, també. Jo crec que un escriptor li costa desfet-se d'una cosa que ha plantejat seva i sobretot que ha mastegat durant el temps. Aquest llibre ha redolat dins el meu cap molt de temps, entre que el vaig escriure, que el vaig presentar a una sèrie de premis, després que va guanyar el premi i encara vaig haver de cercar editorial. Hi ha molt de temps. I clar, del fet-me d'aquest títol va ser costós, però és veritat que la gent de l'angle, bueno, són molt bons, són experts i m'han donat molt bons consells, i aquest era un d'ells, per una sèrie de raons. Per ells, per exemple, me varen dir que Pentura no quadrava tant el títol original amb l'estil narratiu que tu comentaves, i me varen fer aquesta proposta. Varen barallar un parell de títols i aquest al final ha sortit com a triat, i la veritat és que n'estic molt content.
És com més poètic, per aventura.
Sí,
no?
Se diu una mica més en l'estil, en principi. Mm-hmm. És així.
Com arribes a aquestes històries tan diverses, alguna basada en la realitat o directament en real, com és el cas de Frieshaber, la seva família, i d'altres inventades, com és l'altre fill, gran fill, diguem, argumental, que és Navarra.
Sí, hi ha una feina bastant progressiva. No és una cosa que neixi d'un dia passar altre, ni molt manco, no és una cosa gens sobtada, tots aquests, no només les dues històries principals, sinó les històries secundàries que se van acumulant en d'altres personatges, sí. Però podríem dir que el bessó inicial de tot és la història de sa família, d'en Haber, d'en Clara i d'en Hermann. Això ja ve dit moltes vegades, va ser part d'un treball de màster que de fet, i és interessant això i sempre m'agrada dir-ho, perquè era un treball que intentava posar focus en figures científiques, figures de la història de la ciència que havien estat mal interpretades, mm-hmm. que no se coneixien gaire, que havien passat una mica desapercebudes de qualque manera. I la història d'en Haber, com a científic particularment, me va cridar molt l'atenció. Havia vist vídeos per YouTube, havia llegit qualque cosa, però no havia acabat d'indagar. I quan vaig aprofundir una mica en aquests personatges, vaig pensar que era una història d'aquestes, que és una història real, però que apareix una història de llibre, que apareix escrita per...
És una mena d'Oppenheimer, no? Per aquells que la figura d'Oppenheimer, per raons diverses, li pot sonar una mica més. No?
Però... Sí, jo recordo, de fet, quan l'estava escrivint, o ja tenia una primera versió, quan va sortir la pel·lícula d'Oppenheimer, que hi va haver una mica de febre amb aquest personatge, i vaig dir, hi ha uns paral·lelismes molt clars amb en Haber. I a partir d'aquesta història, sí que, tot i ser una història que té certa profunditat i que hi ha uns personatges que te demanen... bueno, que crec que la persona que llegeix s'hi pot identificar amb els problemes que presenten, malgrat sigui una història de fa 100 anys, sí que necessitava una mica un contrapunt, una altra historieta que m'ajudés a completar el missatge que volia donar, el que volia que s'entengués en tot això. I aquí va néixer la història d'Anna Bàrbara i el pacient, en Miquel, que de qualque manera també
se retroalimenta
en unes altres. Sí. Un poc, crec que és bastant important aquesta història, aquesta retroalimentació, aquests dos punts de vista que se van compaginant i que nosaltres, com a espectadors d'això, entenem aquesta tensió que hi ha entre oposats i fa que també en vulguem formar part, perquè són tensions que identificant com a nostres també. I que...
Són dilemes, al cap i a la fi.
Sí, són dilemes.
És una novel·la sobre els dilemes.
De fet, és clar, un eix central de la història d'Anna Bàrbara és el seu dilema que té en son pare, de si recuperar el contacte que ha perdut o que va perdre fa molt d'anys. Però hi ha molt de dilemes més que entren en joc aquí. Hi ha, per exemple, és molt present la dicotomia ciència i art, no? com aquestes dues figures que sovint les veiem tan allunyades, tan polaritzades, i que d'alguna manera jo crec que el llibre planteja que Pentura això no és així. que no està malament veure-ho així, no crec que se doni cap resposta definitiva en el llibre, ni molt manco, però que se planteja com la possibilitat de que Pintura al món no s'ha de veure com a blanc o negre.
Està
no?
Claríssim. Són històries paral·leles a un moment determinat, després es veurà que s'integren, se mesclen, ho fas d'una manera molt hàbil, perquè al final s'entén tot perfectament i amb recursos mínims, però que te deixen a les clares que estàs contant en un moment, que estàs contant amb un altre. De totes maneres, jo ho deia a l'inici, me sembla un estil arriscat, perquè, clar, has de tenir, per començar, el lector, la lectora, atent. Mm-hmm. Això, amb el temps que vivim, de vegades no és fàcil. Jo no sé si concentrat, però ha d'estar de dins aquestes històries per poder saber de què l'estan parlant en cada moment, perquè són històries que també que poden passar en el cervell, en el cap d'un personatge concret, després hi surtes, després tornes a entrar.
Sí, sí. És un viatge que passa per molts racons i que hi ha un estil narratiu que clarament aposta per el risc, aposta per una cosa que... per l'originalitat, diria jo. I m'ha pres molt interessant el que dius, perquè de fet és una cosa que s'ha donat bastantes voltes. Em van enxerrar la presentació que vaig fer a Muros, primer dia, en Amalien Siré, i m'agrada molt aquesta reflexió, perquè vaig pensar que partint de la... de l'anàlisi de la societat d'avui en dia. Hi ha un autor que és en Bauman, Sigmund Bauman, que fa l'anàlisi de...
referència absoluta.
Sí, que fa la teoria aquesta de la vida líquida. Mm-hmm. I quan el vaig llegir me va cridar molt l'atenció, aquesta idea de que avui en dia ja no hi ha unes fites sòlides, com abans hi havia el matrimoni, la família, la feina, eren fites sòlides que cercàvem i mos agafàvem en allò, mm-hmm. i ja estàvem tranquils, ja havíem aconseguit el que volíem. Avui en dia això se va dissolent, una certa liquiditat, i la vida comença a fluir, deixam de tenir aquestes fites tan sòlides i mos agrada no mos agrada, a lo millor, formar una família directament, no mos agrada provar ses parets, i mos agrada provar els viatges i els llocs que poden conèixer, i mos agrada llegir molt de llibres i mos agrada tenir moltes històries, no? Viure moltes històries. I això, en certa manera, pareix que és bo i és positiu, però té una part negativa, crec, que és evident. A una societat capitalista, per exemple, aquesta part negativa se veu clarament quan se tradueix en consumisme pur i dur. Volem consumir moltíssim, no volem tenir un mòbil que mos duri molt, volem tenir tots els mòbils possibles, cada vegada el mòbil nou i està a la moda i tenir el darrer model. Clar, i això a literatura i amb art en general crec que també se tradueix, s'escola una mica per aquí aquesta idea i és bestial, perquè veus que la gent, o jo me dono la impressió que la gent gaudeix de haver llegit els llibres, haver tingut una certa experiència artística, mm-hmm. i no de tenir-la, no d'estar tenint-la en aquest moment. I això fa que
vulguem... De contar-ho gairebé més que de...
Efectivament, de poder-ho dir, no? De poder fer aquell xec de dir, mira, jo he llegit aquest llibre. I en una espècie de rebel·lió contra això, jo me plantejava fer un llibre que no fos apte per aquesta manera de consumir art o literatura, o el que li vulguis dir. Volia que fos un llibre que la gent que l'obrís realment estés a consciència de...
Per una militància lectora, això està molt bé.
Sí, perquè m'apareixia... No m'agradava la idea de pensar que hi hauria gent que me llegiria per... com qui té una sèrie de fons o com qui no busseja la història. Llavors crec que és bastant important i no passa res, vull dir, tots estem travessats una mica per aquest ideari de societat que hi ha avui en dia i que crec que mos afecta tots tenim una mica aquesta...
Tu te reconeixes en aquesta liquidesa o mires de
sí,
cercar, jo, estàs més sòlid.
Jo ho intent, però...
D'estar davant un quadre d'en Pollock i dir... Conyo, vaig a gaudir aquest moment.
Vaig a gaudir aquest moment. Sí, no, jo, és a dir, tot el tema, en tot l'art, intent fugir, perquè és una idea que intent fugir d'aquesta liquiditat, perquè és una idea que he mastegat bastant i me'n dono compte quan estic sent una mica això, fent un checklist, no?, de les coses. Però me'n dono compte que així i tot m'ha fet una mica. Quan veig, per exemple, quan veig un llibre llarg, dic, ostres, ara m'hi hauré de ferrar aquí. Ara m'he batut amb els miserables i me cago en refar. Un mes i pico que hi som aquí, però també me'n dono compte que, per tant, si t'hi poses, i saps que gaudeixes de ses coses. Quan
jo l'Ulisses de Joyce m'ho vaig posar tres vegades fins que vaig començar a entendre alguna cosa d'aquell viatge.
Ha costat aquest un dels que costa molt.
Que hi ha una cosa que m'agrada molt, Joan, del llibre, i és aquest estil vigorós, enumeres llàgrimes, passes, quilograms, és un compteig que gairebé No sé si a tu te serveix a l'hora d'escriure com una mena de metrònom. Jo m'ha servit com a lector per agafar un ritme, no? Mm. I no sé si això ve d'aquesta enumeració de la teva part científica, de la teva formació científica, te va sortir així de natural?
Jo crec que sí que hi té una mica d'influència. Bueno, això va identificant sobretot amb el personatge d'Anna Bàrbara.
Anna Bàrbara, sí.
Clar,
sí,
Anna Bàrbara,
des que es qualifica primer... les persones, qualifica per enumerar.
És una obsessió que té ella per, diguem, per ordenar el món en els números, i sí que crec que té un origen una mica en la manera que tinc jo de veure el món, però no és tan evident així com ho faig jo. Sí que tinc certes obsessions numèriques, manies, són sobretot manies, però Anna Bàrbara crec que funciona bé, o pensava que funcionava bé, perquè clar, ella és una persona que arrossega un trauma de la infantesa. És una cosa que veiem en el primer capítol del llibre. Clar, quan feim un bot temporal, que en el llibre se planteja des del primer capítol, tenim quasi de manera de pròleg, i després ja comença la història molt d'any després. Quan hi ha un bot temporal, crec que se fa necessari que hi hagi qualque cosa d'aquell personatge, diguem, ja del futur, o des que serà el present del llibre, que mos... expliqui de qualque manera com ha evolucionat des del passat, no? Que de qualque manera reflecteixi un cert encoratge amb allò que ha viscut quan estava en el passat. I això que fa Anna Bàrbara d'ordenar el món a partir de números, crec que se pot entendre com la seva manera d'intentar agafar les regnes de la seva vida després d'aquest trauma que ha patit, intentar sobreposar-se i dir vaig a ser jo diguem, ser propietari de la meva vida i vaig ordenar les coses de l'única manera que sé, que en el seu cas és amb els números.
Clar, parles d'aquest trauma d'Anna Bàrbara, que se pot connectar també amb la petjada que deixen frits en el seu fill, per exemple, no? I al final sí que té és com, no m'agrada parlar de temes, però sí que és un fil que travessa també d'una manera molt, molt explícita la novel·la. Allò que ens passa a la infància, no? Aquest territori de vegades tan tenebrós que és la infància i que te deixa marcada per vida.
Sí, sí, de fet, el primer subtítol, hi ha uns subtítols en els capítols que tenen un sentit, i el primer d'ells és la torre de nafra de la infantesa, perquè crec que és això, la infantesa. Tenim una nafra, tots i totes, que arrossegarem per sempre. I aquestes nafres se produeixen a tota la nostra vida, però crec que especialment a la infantesa, quan som tan maleables i tan no sé, que les coses mos marquen més i mos taquen més, crec que això se fa més palès al llarg dels anys que vivim. I en el cas d'Anna Bàrbara i en Herman, que de qualque manera són els dos protagonistes, els dos personatges que mos expliquen que vehiculen, i que centren, que vehiculen la història, això se veu molt clar. I de fet és la part important, és allò que els marca com a personatges.
Clar, i al revés d'això que estem contant, els pares, no? Precisament tu dediques, o vas dedicar el premi a tota la família, vas esmentar especialment a ton pare, que al final, clar, són figures que te poden acompanyar moltíssim, inspirar, educar, també te poden fotre la vida, vull dir que aquest poder, no? Que nosaltres no poden gestionar quan tenim 5 o 6 o 8 anys.
Total, s'entorn en general, i clar, s'entorn quan dins infantesa està molt marcat per els nostres pares, i és un poc també el que s'explora en el llibre, que passa quan aquest entorn de qualque manera no te dona una tranquil·litat o una pau o un espai segur com t'hauria de donar. Llavors, que se'n pot derivar d'això? Se'n poden derivar moltes coses, però amb aquestes dues històries crec que s'explora una mica ses possibles possibles taques que se'n deriven de...
Són les 6:22. Parlem amb en Joan Moragues, autor del primer Foren les Estrelles, premi a Ciutat de Palma, Jonas Villalonga, de novel·la l'any passat. Per cert, clar, el reps de 9-20 de gener de 2025. Has estat gairebé un any en poder publicar?
Sí, això és un tema, també. Sí, he estat més d'un any per un sol arroll, és que el Premi Ciutat de Palma no té una editorial a darrere que s'encarregui de la publicació. Això en principi no seria un problema. No, ah. Bueno, pot passar. De fet, sé que hi ha altres premis. No és comú, no és el més habitual, però sé que hi ha altres premis sí, que no tenen editorial. El tema és que si tu fas això com a premi, si tu planteges aquest estil, has de fer un acompanyament a la persona que ha guanyat. Perquè pot ser que guanyi qualcú que té una trajectòria, que ha escrit una sèrie de llibres, que té contactes amb editorials i que ja tingui un camí fet, però pot ser que guanyi una persona com jo, i jo no tinc
cap
tipus...
Era jo primer que escrivies en format llarg com a mínim.
Sí, 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 sí. I en format curt quasi també. Vull dir, anava molt a les palpentes, no tenia absolutament ningú amb qui contactar. I sincerament, tot el que s'ha derivat després de rebre el Premi Ciutat de Palma per part de l'organització, m'apareix vergonyós. M'apareix, directament, sense cap tipus de... sense embús, m'apareix una vergonya. M'apareix una vergonya que un premi amb aquest reconeixement, amb aquesta trajectòria, amb aquest llistat de guanyadors i guanyadores històric tan potent com és el Premi Ciutat de Palma, sigui capaç de donar un premi l'any 2025, en relació a obres del 2024, sense editorial i ni tan sols se faci una cridada, s'enviï un correu, ni tan sols hi hagi un mínim intent de contacte amb la persona que ha guanyat per garantir que se publiqui la novel·la. Quan a les bases del Premi Ciutat de Palma se diu literalment que l'organització farà feina per assegurar la publicació de la novel·la. I això no s'ha fet. És a dir, jo no he tingut absolutament cap tipus de contacte. I per aquest motiu, clar, m'he hagut de cercar la vida. I m'he hagut de cercar la vida sense conèixer pràcticament ningú d'aquest sector, que ja és un sector difícil d'entrar-hi, és una mica hermètic, i hi ha hagut una feinada. Jo t'he dat mig any per trobar editorial que va a l'angle, després vacances d'estiu, entre una cosa i l'altra se va allargar, i fins ara és febrer. Ha passat més d'un any des del premi, i han passat quasi 3 anys d'ençà que vaig començar a escriure la novel·la.
Quan escrius, per cert, tens un moment... Perquè, clar, tu ets professor. Tens moments per escriure determinades, èpoques de l'any que estàs més inspirat, ha d'haver un context i un ambient determinat, sí. Escrius com pots.
Bueno, realment escric com puc, però sí que és veritat que això va néixer quan encara no havia començat a fer docent, no havia començat a ser docència, i per tant tenia més temps. Això era l'any 2023. I ja dins l'any 2024, clar, vaig tenir la sort que ja vaig començar a fer feina, però no quedava molta feina per fer en el llibre, no s'havia de treballar molt. I, per tant, el cap vespre aprofitava les hores lliures per escriure. Després haver seguit fent, perquè he escrit altres coses, i aprofito el cap vespre que puc, que dic, en el temps que tenc.
Estàs amb una altra novel·la, relats, novel·la breu?
Sí, tenc una segona novel·la que ja tenc una primera versió d'aquesta segona novel·la que bueno, ara es tracta de veure com la podem engirgolar, com la podem encaminar dins el bon editorial, però bé, clar, com que ha passat tant de temps, jo ja 2024 ja vaig començar a escriure una segona novel·la, ja em vaig plantejar que això acabava una segona opció.
Per cert, que també comparteixes amb Blanca Pavón, que va escriure una meravella que es diu Incope, aquesta formació científica, no? Sí. Bueno, és l'inici d'una fornada d'escriptors científics que se passen a la literatura, o que combinen la ciència i la literatura. No?
Podria ser, des de la Pobla ja de Mura...
Per això dic que també estava allà.
Total.
Jo, Moraga Roca, primer forn de les estrelles, molt recomanable, editat per Anc editorial, i dona fluixis, ja ens avisaràs quan tinguis aquesta segona novel·la a punt, i esperem que tardis, que triguis menys de temps en publicar.
Jo també ho espero. Moltes
Vinga,
gràcies,
Joan.
Gràcies. Thank you.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és entreteniment.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. L'Aviador, IB3 Ràdio.
Premi Àngel Guimerà, que lliurarà qui va ser la primera blanca del Maricel de Guimerà. I també l'autora...
Bona nit. Per la coherència estructural i el bon domini de la convenció dramàtica que serveixen per construir una història plena d'humanitat, el jurat format per Lluís Hansen, Ignasi Roda, Daniela De Becchi, Toni Casares, Elena Tornero i Núria Lomas... ha decidit atorgar el primer Premi Àngel Guimerà a Josep Ramon Cerdà per La segona línia.
És una persona clau en l'escena teatral mallorquina i balear dels últims anys, com a dramaturg, director teatral, com també d'equipaments com el Teatre Principal de Palma, la seva ciutat natal. També ha publicat novel·la gràfica, literatura infantil i estudis teatrals. I avui estrena aquest nou format dins de l'Escenari de les Lletres Catalanes, aquest premi...
Bé, moltíssimes gràcies. M'heu fet molt feliç, el jurat, per aquest premi. Moltíssimes gràcies i vull agrair també a l'organització d'aquest premi, perquè penso que la literatura dramàtica en català es troba en el millor moment de la seva història i mereixia...
I d'així és, primer premi de les Lletres Catalanes, Àngel Guimerà, de teatre, per Ramon Cerdà, que el sentíem ara agraint aquest guardó. Per Ramon, com estàs?
Molt bé, encantat de la vida.
Ja has paït, no, l'èxit? O encara estàs paït?
No sé com el que te digui, però encara estic com a dins un núvol, la veritat. És una... ha estat una sorpresa molt agradable i estic gaudint.
Inaugurar més l'Àngel Guimerà, a més de la dotació econòmica que sempre va bé per poder crear més tranquil·litat, òbviament. Què t'agrada més, això de la coherència estructural, el bon domini de la convenció dramàtica o persona clau a l'escena balear?
No, jo el que estic elevat és que un jurat format per persones de les quals jo valori i admiro molt, sí, haguin vist això de la meva obra. La veritat és que, no, és que em sent fins i tot empagueït, saps? De veure que em parlen tan bé. I per altra banda també agraït i satisfet de veure que supos que... Perquè al cap i a la fi el que han valorat molt és l'ofici. Mm-hmm. I jo això, de veritat que m'agrada que se valori això, perquè vol dir que els anys serveixen de cosa. És a dir, tornar-te vell i haver passat molts anys...
Madur.
Sí, exacte, madurar, i madurar en aquest cas significa aprendre, i això és interiorment satisfactori.
El premi te l'han donat per l'obra La segona línia, que evidentment no s'ha ni s'ha estrenat ni uh-huh. ni encara supos que està en procés, perquè han de ser textos inèdits. Per tant, uh-huh. toca explicar-nos de què va La segona línia. Ja ho vas explicar una mica amb els agraïments, però ja que te tenim en connexió telefònica, sí, vull que m'ho diguis.
A mi m'agrada dir que aquesta obra és un conte d'hivern. Uh-huh. És un conte d'hivern, que és un conte de Nadal. Engana una mica l'espectador, perquè la situació inicial pot semblar com molt de teatre social o de teatre realista, perquè uh-huh. a l'inici són uns personatges que viuen en un descampat, en caravanes, a un descampat a segona línia d'una zona turística, sí, durant l'hivern, quan aquella zona està deserta. clar, vist això, però és que sigui una denúncia social de, del que està vivint Mallorca, perquè tot, tot són temes realment actuals. Mm. Però no, això només és el principi, perquè després és cert que això queda com a rerefons, és evident, però del que parla la història és de, d'una sèrie d'històries personals, d'homos, d'homos ferits, d'homos dolguts, d'homos que arrosseguen un passat del qual no estan gaire orgullosos, mm-hmm. per motius diferents, perquè són perfils molt diferents. Sí. Un és un cambrer que fa feines esporàdiques a l'hoteleria i que ha tingut un, el que se'n diu un divorci difícil, que és una manera eufemística de parlar de maltractaments.
Clar,
d'acord?
Clar,
clar. Mm-hmm. Després hi ha un personatge més jove que és un criptobro que fuig d'alguna cosa, que, o d'estafes, o d'haver deixat deute, de coses d'aquestes. I després un personatge que representaria més el personatge que està relat a la Terra, que és un guarda de seguretat, mm-hmm. que després a poc sabem que ara està sense dobbes i va de fer de guàrdia de seguretat, malgrat ser una persona major, però que els terrenys allà on, allà on hi ha l'hotel que estava tancat que hi ha darrere, eren seus. Mm-hmm. D'acord? I va vendre els terrenys per fer aquest hotel. Bé, d'aquest personatge a poc hi ha coneixent les històries, i després apareix un altre personatge que és el catalitzador i és que els provoca, diguem, a explicar aquestes coses. I clar, ja no puc contar més.
Efectivament. Són, en realitat, són tres perfils perdedors, no?
Són totalment. És com un retrat de tres perdedors del món turístic.
Clar.
De tres perdedors dins d'aquest paradís on vivim, on se suposa que és un paradís, que és l'illa de la calma, on tothom se pot fer ric si fa feina, o si és emprenedor, doncs no. Hi ha molta gent que queda pel camí, ja ho sabem, eh? Les 200 persones que dormien dins la presó,
sí, sí.
Són aquests perdedors dins d'aquest paradís. Uns d'ells, no els únics, o les caravanes que hi ha en el pàrquing de Son Hugo.
Clar. Hi ha com dues línies que jo trob que són perfectament combinables i que poden coexistir, no?, en el nostre ofici, diguem, no? Aquelles que pensen que tot allò que escrivim s'ha de, ho fem per ser representat, i d'altres que consideren que el teatre és literatura en si mateix i que, bueno, si se representa bé i si no, no, no. Jo crec que jo agafaria un poquet de les dues coses. Jo crec, dic perquè te conec, que estàs més en la primera línia d'allò que escriu tu vols que se representi, i no sé si, uh-huh. si t'ha donat temps ja d'imaginar, de projectar, o fins i tot de fer ja qualque contacte, perquè la segona línia, efectivament, ara estàs amb l'arquitecte girant i tal, però uh-huh. tu ja tens la feina feta, perquè la segona línia s'acabi representant, diguem, a mig curt termini.
La veritat és que no he tingut temps. Yeah. És el que faré a partir d'ara. Uh-huh. Per tant, des d'aquí faig una crida directors, productors...
que està disponible per...
que tinguin ganes de posar... d'aixecar una obra d'en Pere Montserrat, que m'ho diguin, perquè això... Sí,
home, però no és un, ja no és una obra de Pere Montserrat, que ja és una garantia, no, sí, és un premi Àngel Guimarà de les Lletres Catalanes,
sí, sí, sí.
Vull dir...
Sí, però visto que això no sempre...
No és garantia de muntatge,
és una garantia. Sí. La quantitat d'obres bones... bé, jo m'he passat 2 anys intentat aixecar una obra que va ser Premi Bor.
Premi Bor.
I encara no ho he aconseguit.
Hi ha quantitat de premis bors en els calaixos.
Sí, efectivament, i segur que són obres molt bones. El que passa és que, clar, jo crec que cada vegada costa més aixecar una producció teatral en condicions. Mm-hmm. És veritat que se fa molt de teatre, però molt de teatre molt precari, també. I si escrius obres amb una certa ambició... Amb una certa ambició, vull dir, no només ambició literària o artística, sinó que requereixin d'uns certs mitjans per dur-los endavant de manera digna, llavors és difícil trobar productes, perquè després... Perquè també són... És a dir, les gires estan difícils, i és difícil amortitzar les inversions, si no ho fa directament d'un teatre públic, o si no ho produeix un festival, o coses així.
Sí, les produccions...
I aquí, les possibilitats són poques.
Són poques, i tu saps que les productores, quan passes de dos intèrprets, ja comencen a...
Exacte.
A posar-se nerviosos. Sí, perquè... M'estàs parlant de quart intèrpretes, en aquest cas, de segona línia, vull dir que clar.
Sí, i a més, no només és el fet de poder pagar la producció, és pensar que després aquesta producció la poder girar amb un caché reduït, mm-hmm. perquè els teatres petits que hi ha per aquí per Mallorca tampoc no poden pagar caches grans. Clar, i si ja els costos de fer un bolo, perquè té molt de tot i això ja se'n van una mica amunt, ja queda fora de mercat. sí, és complicat.
Parlant de l'arquitecte, continua en gira, jo crec que és una obra que paga molt la pena i el públic està responent, la crítica també. Clar, estàs d'ençà que vares, i així també ho destacava, no?, el narrador de la gala, no?, que el teu pas pel principal de Palma, evidentment, va ser important per tu, i a partir d'aquí sí que estàs en un moment bastant, diguem, prolífic, no?, bastant fecund a l'hora d'escriure.
Sí, m'ha passat que en acabar d'estat principal, clar, vaig pensar que no... Clar, tampoc no era el moment de jo intentar posar-me a produir o estirar directament de muntatges, perquè, clar, quan acabes de tenir relacions amb les institucions no pots directament anar a tocar les institucions perquè te produeix quin espectacle. I per això em vaig centrar més en l'escriptura. I, curiosament, estic molt content d'haver-ho fet així perquè m'ha anat molt bé. Llavors, aquests dos casos, el cas de l'arquitecte, que producció de Ferro va veure produir amb uns resultats que a mi m'han encantat.
Sí, i aquest ara, fes, dir, no?
Són dos textos que jo vaig escriure sense pensar gaire en la producció. És a dir, pensava més... El cas de l'arquitecte va rebre una dècada de l'IAB i, clar, jo pensava que quedàs bé com a obra escrita, diríem. I després ja pensaria en la producció. I vaig tenir la gran sorpresa que Producció de Ferro va voler produir per l'Estivada de la Paraula. I la veritat és que és un perfil aquest de fer d'autor i no de, però no necessàriament de director o productor, que no havia fet abans, i la veritat és que m'està agradant molt, perquè te dona una llibertat creativa, el fet de tu inventes història, després ja serà una altra que s'haurà de preocupar de...
O sigui, la segona línia tampoc l'escrivies ja pensant en, o amb els ulls d'un director que també ets...
No, és que la manera... A veure, me passa una cosa, estic descobrint que jo som d'escriure ràpid, és a dir, quan me vols escriure una obra, la tinc que escriure en poques setmanes, però abans m'he passat anys i anys i anys fent-li voltes.
Clar.
En general són temes que m'obsessionen i que no me poso a escriure-los fins que no trob la peça que me falta d'espudle per acabar de tancar-la. I en aquest cas és això. Jo, la voluntat d'escriure una obra que ha passat a una zona turística de Mallorca en l'hivern feia molt d'anys que la tenia dins del cap. Perquè sempre m'ha despertat molt d'interès. Ho trob un no lloc molt interessant,
Total.
Això, una zona turística a l'hivern. Sembla un lloc fantasmagòric on quasi apocalíptic, veure allà totes les botigues de souvenirs, hotels tancats i de vora la mà i de renou de la mà, tot això resulta fascinant. Però no havia trobat encara la història per poder acabar-ho d'encaixar. Sí que volia que fos una història de personatges que se confessen entre ells, que se conten la vida d'alguna manera, però no havia acabat de trobar. I en el moment que se me va acudir la manera de lligar-ho tot, va ser, vinga, doncs ho escric. I era perquè necessitava escriure-ho, saps? No perquè pensàs, veurement, com ho muntaria. Era com, necessitava llevar-me de damunt aquesta obsessió que feia anys que me voltava.
Idò, ja sabeu, el bateig d'aquesta obra de la segona línia de per Ramon Cerdà és ni més ni manco que el Premi Àngel Guimerà de les Lletres Catalanes. Per primera vegada se convocava en la categoria de teatre i un mallorquí, un català de Mallorca, com vulgueu dir, l'ha guanyat, i nosaltres que volem celebrar, com dèiem a l'inici del programa. Per Ramon, moltes gràcies. Que ho deixis molt.
Vinga, moltes gràcies a vosaltres.
Vinga, 6:42, continuem.
IB3 Ràdio, formació.
Avui és el Dia Internacional de la Pizza. Hem comanat una pizza aquí en directe a les 8 i hem enviat en Jordi a cercar-la. Hola, Julio. ¿Te puedo encomanar una pizza?
Claro que sí.
I da, mira, una, quatre formatges i una prosciutto.
Hola, què tal? Venim de Xiu-Xiu, Divetres Ràdio, que hem encomanat dues pizzas.
Jordi, he anat en bicicleta, en bici Palma, com he anat fins a Lleudi?
Perquè si no... Jo no tenc bici Palma, tio. Res, ara faig les pizzas i ven cap aquí.
A Divetres Ràdio, Xiu-Xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'Ivetres Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2030.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyer meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Bona. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver. Però ara està prohibit, que faci una tortuga, em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. L'Aviador, IB3 Ràdio.
Sí, 6:45, continuem a l'Oviedo, continuem el programa. No ha poder ser Oviedo, Càceres, Granada i Las Palmas. Són les ciutats finalistes a la cursa per ser designada Capital Europea de la Cultura 2031. Volem saber, i a partir d'ara què, perquè és veritat que hi ha molts projectes ja pensats, alguns fins i tot amb una partida econòmica també pensada. El Batle de Palma, Jaime Martínez, ja va dir tot d'una que se va saber aquesta decisió, se va anunciar per part del Ministeri de Cultura, que continuaran en marxa i volem... saber una mica de detall amb Javi Bonet, que és el tinent de Batle i responsable de Cultura i Turisme. D'acord, Javi, com estàs?
Molt bones, com esteu?
Molt bé, clar, va ser una pena, una decepció, supos que també. Jo crec que tot el món cultural estava pendent d'aquesta decisió i tots, de qualque manera, remaven perquè això fos possible. Finalment no serà el manco el 2031. Clar, la pregunta és ara què? Posa'm xifres en aquest pla d'equipaments, en aquests projectes i actuacions, Javi, que ja estan com a mínim pensats, no?
Sí, bé, jo dir-vos que la veritat és que quan varen saber la edició mos va venir una tristesa grossa, perquè sí. Hem estat un any i mig fent molta feina en tot el teixit cultural, en les diferents meses que han anat aportant, i el sector cultural, com tu deies, la veritat que ho va agafar moltes ganes i va remar en la mateixa direcció, i per tant, el primer que te ve és tristó. Però ara que ja han passat un parell de dies, que he rebut infinitat de missatges, que hem estat mirant xarxes socials, pues bueno, pues veig que va haver tristó també a moltíssimes cases, tothom pues, per diferents motius, i ara pues, també un poc reconfortat per veure que va ser un projecte que va engrescar la ciutadania, gent mallorquins en general, i bueno, no ha pogut ser, però tota la feina és una feina que queda, és una feina que, com tu dius, i ara que pues, ara hem de començar a posar en marxa tota aquesta feina que s'ha fet durant aquest any i poc. En què? Tot el tema d'inversions, ja vol dir, perquè ho van dir també a la mateixa presentació, totes les inversions que hi ha previstes no depenien de la capital europea de la cultura. No és quan te presentes un mundial, que si no eres sede del mundial no haces los campos. No.
Sí,
aquí
sí.
Tots els projectes d'inversions que tenim previstos ja estan començats, qualcuns estan en projecte ja d'execució, qualcuns estan en fase d'idees, qualcuns estan que s'ha comprat el solar per tant, tot això s'ha de haver igual. I tot el que són projectes pues ja de diferents, ja sigui de teatre, sigui d'arts visuals o sigui de cinema, tots aquests pues, s'hauran de revisar per veure econòmicament com se poden dur a terme, però la nostra intenció és que se pugui dur a terme tots els projectes sense cap dubte.
Recorda'ns-se qualque exemple, Javi, d'aquests projectes que sí o sí se faran.
A nivell d'inversió, evidentment, tenim la Ciutat de les Arts, que aquesta part que està de vora del conservatori que va presentar el govern de Illes Balears, que ja té pressupost, que té projecte i que se durà a terme, però també igualment l'edifici de Llesa o la caixa de música, que just avui hi havia una entrevista on ensenyàvem com ver-la quanto antes, nosaltres també. Esperem que canvi també el barri, la caixa de música, i així tots els projectes que s'han anat posant en marxa i seguiran el seu curs.
La caixa de música, que si no ha canviat d'ubicació, la tindrem aquí a prop dels estudis centrals d'IB3 Ràdio, al polígon de Llevant. Javi, a part de la visibilitat, òbviament, jo he estat de casualitat la majoria de vegades a ciutats que han estat destinades capitals europees, i és vera que tota la ciutat viu, no?, aquest ambient, i hi ha cartells per tot, i se nota. Però, a part d'aquesta visibilitat, què implicava ser designada, en aquest cas, per Espanya, diguem, com a capital europea? També inversions directes per part del Ministeri de Cultura, què implicava perquè l'oient se faci càrrec?
Sí, bé, com tu dius, és un tema de visibilitat, és un tema de poder dur a terme un projecte amb el que t'has presentat, que nosaltres, com sabeu, teníem un projecte que anava envoltant de transformar el model turístic gràcies a la cultura. Per tant, seguia també amb aquesta estela, amb aquesta feina que s'ha fet per part del govern de Illes Balears, d'intentar canviar aquest model turístic i enfocar-ho tot a persones que tinguin interessos culturals, gastronòmics, arquitectònics o patrimonials. Però, a més de tot això, també hi ha dos més a darrere d'una capital europea de la cultura. Hi ha una inversió que posa directament a Europa, però després hi ha també, se declara per part de l'estat espanyol un event d'interès nacional, i això implica que hi ha moltes bonificacions i deduccions fiscals per a empreses que vulguin invertir o donar dobbers per a tots els esdeveniments culturals que pugui haver durant aquell any. I, per tant, és una injecció de capital molt important per poder dur a terme moltíssims events que no se podran dur a terme si no tens aquestes bonificacions o aquestes deduccions fiscals.
Vale, anem a mirar cap al futur. 2031 ja no podrà ser, però quina és la pròxima data, el pròxim any, on Espanya podrà designar una capital europea? Perquè recordem que enguany, de cara al 2031, eren Malta i Espanya. Quina serà la pròxima finestra, diguem, que se'ns obrirà?
Pues, la finestra se sol obrir cada 15 anys. Uf. Per tant, jo ja vos dic que jo no hi sé. I per tant, haurà de venir qualcú que tingui interès.
Correcte.
La veritat és que hi ha un problema amb tot això, i és que, com veus, estem fent feina ara per ser capital europea l'any 2031. Encara queden molts anys.
Sí, sí.
I per tant, ha d'haver un equip de govern que vulgui apostar per un projecte que és molt probable que ja no vegin mai iniciat aquell projecte. I això és una cosa que no sol passar. Sol passar igual amb les candidatures a UNESCO. Sí. Per què Palma mai ha tingut cap reconeixement a nivell de patrimoni d'UNESCO? Pues perquè a vegades són 12, 13 i 14 anys de feina per arribar a ser designat, en aquest cas, un tema de patrimoni UNESCO. Pues d'aquí 15 anys, ja ho veurem, no?
Tenim alguna dificultat ara per...
Perdona.
Ara que s'ha llibertat.
Sí. Sí. D'aquí 15 anys, pues d'aquí 15 anys, qui sap? Qui sap a l'equip de govern que estigui en aquell moment si decidirà apostar per això o que serà de banda?
Parles, Javi, abans d'un cert consens que havia en el sector cultural, jo crec que bastant ample, i tots crec que veien amb bons ulls i amb una... detectàvem una oportunitat amb aquesta capitalitat. A nivell polític, no, t'ho dic sincerament perquè no està massa pendent de les notícies al respecte, ha hagut també acompanyament per part dels partits que ara, per exemple, no governen a l'Ajuntament de Palma, en el sentit de que això era bo per la ciutat?
Pues jo aquí volia de ser sincer i crec que el mitjà de comunicació ho ha anat recollint les diferents notícies. Nosaltres hem tingut suport, a més de suport, una firma d'adhesió en aquesta capitalitat per part del balde d'Inca, del Partit Socialista, per part del balde d'Esporles, del Partit de Més, per part d'Independents de Valldemossa, de Pollença, de tots els pobles de Mallorca que han tingut apoyo. Però la realitat és que ni el Partit Socialista ni Més a Palma han volgut apoyar aquest projecte. De fet, per jo m'apareix indigne, per dir-ho amb una paraula curta i no massa dolenta, però que uns representants d'aquest Ajuntament de Palma puguin celebrar i se puguin alegrar de que Palma finalment no hagi estat escollida com a candidat oficial a Capital Europea de la Cultura. Crec que era una oportunitat única per al sector, per al teixit, per a la ciutat, que és una pena molt grossa que no hagi pogut ser. Però bueno, a partir d'aquí crec que han de seguir en band, han de seguir amb aquest projecte i que tot vagi el millor possible.
Ja per acabar, Javier, ho has dit abans, una de les actuacions més rellevants per la seva visibilitat, per la seva ubicació, per la seva història recent, per allò també que contendrà, no només per al continent, sinó pel contingut. Estem parlant de l'edifici de Lleses. No sé si hi ha novetats respecte al timing, la calendarització, de quan podrà estar, diguem, disponible per a la ciutadania, que és això que interessa.
Bé, ara mateix, com sabeu, està en ple procés perquè les empreses puguin presentar-se en aquest concurs d'idees i aquest pla per presentar tots els projectes de rehabilitació integral de GESA acaben el mes d'abril, per a mi que és la primera setmana d'abril, i després s'haurà de reunir el jurat que s'ha conformat per aquest fet i decidir quin és el projecte guanyador. Una vegada se sàpiga el projecte guanyador, s'haurà de fer el projecte d'execució i una vegada tinguem el projecte d'execució se podrà licitar la rehabilitació en si. En temps no vol cedir, menys en l'administració pública seria agafar-me els dits, però sí que sabem que la primera setmana d'abril acabarà el plaç i tindrem després, poques setmanes després, ja un projecte guanyador de GESA i podrem veure com queda aquest projecte.
I d'on estarem pendents. Javier Bonet, tinent de Val, responsable de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Palma. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ja, vagi bé.
Adéu.
I es dilluns solem acabar amb una recomanació. Avui parlant d'un single, un tema nou de Pere Gené, ja tenien ganes d'escoltar-lo, ja tenien ganes que tragués nou treball. Parla ell mateix, el músic, el cantant, sobre l'altra cara.
Hola, amics i oients de l'Aviador. Som en Pere Gené i vos vull presentar l'altra cara, que és el meu nou single. És una declaració d'intencions artístiques i vitals. Amb aquesta cançó obriré, encetaré el nou disc que sortirà a la llum abans de l'estiu. No era coherent ja guardar-me les cançons a casa. És el moment de compartir-les i de mostrar-les per disfrutar-les junts. Amb aquesta cançó he volgut reivindicar la llum, una altra mirada, més optimista, aquesta capacitat que tenim, però que moltes vegades no sabem, de poder veure les coses amb nous colors i de forma millor, amb fora de renou, i sobretot des del diàleg i la tolerància, que són tan necessàries avui en dia. També, per tant, se podria considerar una lectura del moment actual. Vull convidar a la festa, vull convidar a la gent a perdre la por i a ser capaços de trobar un lloc on aferrar-se per poder ser més feliços i estar més segurs i més contents. Avui en dia és difícil ser una persona optimista perquè hi ha moltes coses al món que ho impedeixen, però si el manco ser o intentar ser més positius i vitalistes. En la producció ha anat a càrrec del meu germà, que és Antoneu Gené, i ha suposat un repte per tots dos. Hem fet molta electrònica, que també ha jugat amb la part més orgànica, de la veu, sobretot, i bé, ell no és el responsable del so i ha estat el catalitzador indispensable. Segueix sent jo, però jo m'ha sent més lliure, més directe i molt més contemporani. Espero que vos agradi moltíssim. Ara ja és vostre, està a totes les plataformes i espero que l'escolteu. Pere Gené, l'altra cara. Moltíssimes gràcies.
I del Nabou i la música de Pere Gené ens acomiadam per avui. Ja sabeu que d'aquí dos minutets arriben les notícies amb Aina Soler de tot l'equip d'informatius d'IV3 en ràdio i que la vídeo torna demà amb més cultura a partir de les 6. Vagi bé.
Qualsevol dubte o moviment que pugui fer, fugi aquest pensament. No, totalment evident, encara queda fer més passes. No hi ha res que pugui fer un altre. Si es tracta de sobreposar-se, l'altra cara guaita la finestra. Podria ser en una festa, però la pràctica t'oblides. Mira, allà de fora s'il·luminen totes les nits que no sabien, les estrelles infinites. Veus que es fa petit tot el teu món. Quan sents de prop la por i t'agafes allà on pots, però és impossible. No sé, voldria ser capaç de més, multiplicar-me o dividir-me per tal de fer-te sortir d'aquí. No, totalment evident, encara queda fer més passes. Gairebé no hi ha res salvable. Si no ets capaç de reinventar-te, altra cara guaita la finestra. Podria ser una festa, però a la pràctica t'oblides. Mira, allà de fora s'il·lumina totes les nits. Pepe i...